Jo vaig néixer a Barcelona l'any 76, d'una família, bueno, els meus pares eren professors, el meu pare físic, la meva mare literatura catalana, i de seguida per això jo vaig tendir molt, ni per la ciència ni per la literatura, més aviat pel dibuix i per la música, no? Això el meu pare se'n va donar molt d'hora, em va regalar de fet ja un teclat bastant polifònic, força gran, quan tenia pocs mesos, a l'un any, i jo tinc records dels 2-3 anys, els primers records que un té, els 2-3 anys, estar-me inventant, jo què sé, jo deia sinfonies i tal, amb aquest teclat, no? Podien durar quarts d'hora, i evidentment allò no sonava gens bé, però tinc aquest record, la idea de produir una obra musical ja de ben petit, no? També el dibuix, jo de petit era sobretot més el dibuixant de la classe que no pas el músic. Hi havia altres companys meus que feien potser música de manera més avançada, no? I sempre les formes plàstiques, els animals, tot el que són, sí, formes de tot tipus, he tingut molt plaer sempre, m'ha tret molt sempre. Categoritzar formes lleugerament diferents, espècies d'animals semblants però que formen un mateix tronc, tot això m'ha agradat molt. I ara veig que el meu fill té també aquest, el Marc té aquesta, bueno, és un tipus de qualitat de trobar un cert plaer en l'estudi de les formes, no? Però parlo d'això perquè jo crec que això potser ha estat el que més fonamentalment m'ha influït després en la creació musical, no? Puc dir que jo sóc bastant figuratiu a nivell musical, tot i l'abstracció molt gran de vegades que encaporto el llenguatge, però és algo que he vist també 15 anys vivint fora del Mediterrani, vivint a París. Te n'adones finalment del pòsit que tens de la teva cultura natal, no? Que és una cultura de les formes, dels relleus, de l'expressió, no? De l'expressivitat, i sobretot també dels colors càlids i blau, bueno, blaus i però taronges, sobretot la llum d'aquí és algo que aporta, doncs, calidesa també en el que jo puc fer, tot i que ho escric en una altra regió, no? Però si no, bé, vaig començar piano, doncs, als 6 anys de manera particular, el solfeig no hi trobava jo el gran què, tenia problemes fins i tot amb, fins i tot el fet de lligar un nom de nota a una altura, no? El nom i la, per mi eren entitats diferents, no? I no és que em anés bé, la veritat, no. Després al piano, a poc a poc, jo tenia oïdo i tot el que eren dictats, tot això, no hi havia problema. Vaig estar a l'estudi de l'Àngel Soler, a la Luthier, després vaig estar a l'Escola de Música de Gràcia, també. I després vaig entrar al Conservatori Municipal, al Superior, que a l'època no hi havia l'ESMUC, era el Superior a Barcelona, no? I allà, doncs, vaig fer ja el mig, final de grau mig, superior, vaig fer també composició i direcció de cors. El piano em va marcar molt, amb Maria Jesús Crespo i Carles Marquès, vaig fer acabar el superior amb la Maria Jesús Crespo, i tot el que he après d'ella a nivell tècnic, és a dir, ella és una professora molt fisiològica, no? Gairebé no es parlava a classe, ella, tu li tocaves l'obra, ella et tocava el cos, els músculs, relaxa aquí, tensa allà, això nota més així. I tot això feia que l'obra pugés com increïble al cap d'una hora. I jo puc dir que realment, quan escric per instruments, sempre tinc la sort de doncs, haver viscut això en un nivell molt alt, en el meu propi cos, fa que doncs, sempre escrigui molt instrumental, és a dir, en general l'opinió del músic, quan, encara que pugui fer coses molt difícils, sempre és molt positiu, dir, ostres, m'agrada tocar això, no? Per mi és el millor regal que pot rebre un compositor, que el músic que et toca et digui que li agrada tocar o que l'estimula, que després ve el regal de jo què sé, l'apreciació del públic. Però bé, jo crec que aquest, jo molt pianista, és a dir, vaig fer tots els estudis de piano, els meus amics, el grup de pianista, la meva dona, la meva germana, tots érem del grup de pianistes, no? I del Conservatori de Barcelona. I bé, em sento molt vinculat. Jo sóc, sempre puc dir, un compositor músic, en el sentit de, ara bé, no em dedico a tocar ara, però m'identifico molt amb el músic, no? No em sento gens separat de la feina del músic, és com gairebé com un músic que proposa alguna cosa a altres músics perquè ho interpretin, no? Però trobo que aquesta simbiosi amb el músic és molt important i molt inspiradora, evidentment. És un tema interessant, perquè jo mateix hi reflexiono i no sempre hi veus clar, vull dir, però el fet d'haver treballat amb professors d'instrument que t'han fet ser molt conscient de la fisiologia, de la interpretació, de les tensions musculars, el piano no és un instrument fàcil, evidentment no és, però vull dir, és un instrument molt, que pot esdevenir massa mecànic, no? I com cuidar els cantàbiles, com tocar bé la música, també romàntica, com tocar bé Chopin, és molt difícil. Com aconseguir un bel canto en el piano, per exemple, i després tocar, evidentment, tota la música del segle XX, o Brahms, o des de Scriabin, cada autor té el seu toc, no? I ser conscient de com poder fer això amb una bona aproximació fisiològica i com sentir-ho en el teu cos, jo crec que és un regal, de fet, que et donen de jove, que després jo no he anat seguint, diguem, no m'he dedicat a la interpretació, però ho puc apreciar molt amb els músics que em toquen també. De vegades és molt agradable treballant amb orquestres, amb grups de músics, dir-los també de vegades coses físiques, en lloc de dir aquí ho forte, piano, aquí la frase així, no, de vegades els dic, mira, aquí destensa una mica més aquest acord i colora'l d'una manera més específica, vull dir aquest color, no? I això, ostres, hi ha una comunicació amb el músic molt potent, perquè estem parlant el mateix llenguatge, no? No estem parlant només de banalitats o de coses evidents, sinó que és més un sentir, no? La música l'has de sentir en el teu cos per expressar-la, no? I en el teu interior, no? Llavors, tot això em va influir molt. Però ja et dic, també vaig dedicar-me un temps a pintar molt amb el taller del Francesc Minyar, un pintor català, i això potser em va ensenyar molta composició, també. A nivell plàstic, és un pintor figuratiu, amb un talent increïble, realment, per la, diguéssim, la deconstrucció de les formes visuals. I ostres, recordo, aquesta pinzellada aquí, sí, però clar, si tens el vermell allà, tot el que és la composició visual, tot això m'ho he treballat molt perquè m'interessa, perquè jo també pintava, vull dir, tenia un cert talent per pintar i no vaig tenir mai clar dedicar-m'hi, vull dir, sempre era com una mica un hobby, però molts anys havíem també pagat models perquè vinguessin a l'estudi a dibuixar, i jo ara me n'adono, ara que tampoc practico això, de vegades quan vaig a museus encara tinc el meu quadern, però t'adones de la influència tan potent que ha tingut, doncs, en com entenc el fraseig musical, la polifonia, el joc de forces, com la forma musical pot quedar també estructurada d'una manera, doncs, arquitectònica, d'alguna manera, com per exemple un pintor com el Greco, que era un dels fetitxes del Miñarro, que jo havia estudiat molt gràcies a ell també, i veus una polifonia a tres bandes. Per una banda, hi ha el joc infinit de corbes contra corbes, diguéssim les columnes salomòniques, una corba respon a una altra, això els músculs del cos humà també segueixen molt aquests patrons, no? Després hi ha els eixos que trenquen aquestes corbes, que són rectes, són més cubistes, i llavors uns són clars i altres obscurs, és a dir, el clar-obscur que de fet entra en polifonia estructural amb aquestes corbes, no? I després hi ha els colors, les grans vestimentes del Greco són de colors primaris, secundaris, i això porta un altre tipus de joc, de tensions, no? Imaginem-nos tot això junt, el quadre vibra, però per què vibra? Perquè hi ha aquests jocs de tensions posats en marxa amb un objectiu comú, que és l'expressió de l'obra, no? I jo entenc molt la composició musical així. Per mi la polifonia és fonamental, i jo crec que hem d'assolir noves fites polifòniques en la música d'avui. La polifonia s'ha perdut molt, en les últimes dècades. El gust per la polifonia, no vull dir només polifonia de melòdica, però polifonia estructural, és a dir, com la simetria es pot trencar lleugerament en diversos nivells a la vegada per crear un joc de tensions que propulsen la percepció d'una certa forma, d'una arquitectura. Per mi això és fonamental, i això ho trobo en tots els grans clàssics de la música. Vull dir, pensem en un Bach, evidentment Bach té la polifonia també melòdica i harmònica al límit, potser diguem que és un punt de saturació màxima de la bellesa polifònica. Ho trobem en els antics també, en Josquin, amb això és fantàstica l'estructuració que fa de les veus, amb una llibertat de contrapunt que després ja no hi ha amb els cànons més estrictes. Després, els barrocs, els romàntics també tenen molta polifonia. I Schubert, per exemple, sempre per mi és una inspiració bestial perquè té la riquesa emocional més increïble en les seves obres, junt amb un estat de, diguéssim, de lucidesa estructural, no sempre, però en les últimes obres sobretot, que dius, ostres, et fan preguntar-te realment com pot ser que algú tan absolutament jove, amb una vida tan pobra, tan miserable, pogués arribar a Schoenberg deia que sort que va morir als 31 anys, que si no, no ens hagués deixat res per compondre. Ho hagués compost tot ell, no, Schubert? Però, bueno, i després amb Mahler també, tots, evidentment, trobo que hi ha un joc de forces posats en marxa a múltiples nivells, tensions orquestals, orquestració, però també línies, veus, blocs harmònics, desenvolupament harmònic, després en la segona escola de Viena, evidentment, que fa que diguis, hòstia, jo estic aquí percebent una entitat complexa com un ésser viu, que tenim esquelet, tendons, carn, ossos, després consciència, tot això és un ésser viu, un ésser humà, no? I trobo que la música, d'alguna manera, una obra musical, hauria de tenir un cert objectiu de, no dic d'assemblar-se a un ésser humà, però de posar-nos contra les cordes quan estem davant d'ella i moure'ns la sensibilitat a múltiples nivells també, de manera que, doncs que ens movem, és una qüestió de moviment, pràcticament. Però sí que és veritat que concebo molt cada obra com, sí, com si fos un fill o com amb un diàleg permanent, amb l'obra mateixa. Un cop has començat l'obra, l'obra també et demana el que vol. Vull dir, ella l'has d'escoltar, és a dir, que en el fons, evidentment, l'obra no té vida de per se, no és un organisme, però vol dir que escoltar-te a tu mateix i escoltar-te els teus propis ecos que han cristal·litzat ja en paper d'alguna manera amb el temps, és a dir, és un treball també de la memòria en el temps, de l'escolta interna, és gairebé un psicoanàlisi, segons com. Jo per això els compositors, o en general els artistes creadors, ens psicoanalitzem ja moltíssim nosaltres mateixos, perquè t'estàs posant en qüestió, t'estàs demanant aspectes molt íntims de tu mateix quan escrius, no? No sempre es poden verbalitzar, jo no puc ara dir detalls de què passa, no? Puc dir-ne més quan escrius amb textos, no? Per veus o òperes. Llavors sí que jo puc arribar a verbalitzar el que m'està passant interiorment, perquè com a mínim hi ha aquest significat clar del text que està entremig, no? Entre la teva percepció i la música que treus, no? Però música, diguéssim, instrumental, abstracta, entre cometes, sense text, és molt difícil, eh? I me n'he adonat sovint que hi ha emocions que han passat a l'obra, però que no n'ets conscient quan fas l'obra. Ets conscient després, dius, ostres, aquí hi havia aquest tipus d'emocions que poden tenir a veure, doncs, amb aspectes d'un cert lirisme, d'una consciència, d'una certa evanescència vital, potser, no necessàriament són emocions d'amor, odi o molt primàries, no? Poden ser emocions gairebé estètiques, també ontològiques, de nosaltres, què som nosaltres, lo fràgils que som en l'existència, és a dir, hi ha molta riquesa, culpabilitat, això m'ha passat més aviat en òperes, emocions properes a sentiments de culpabilitat personal, que després analitzant en treus el fil, però trobo que això la música té de bonic, és que és un art que et permet arribar molt a dintre de tu mateix sense necessàriament haver de verbalitzar-ho tot, ni haver de... Llavors és un abisme, és una pista oberta cap a l'interior de les persones, no? Segons alguns científics, cal dir que llenguatge i música estaven units en una mena, no és una opinió generalitzada, però fa 80.000 anys, amb la primera revolució cognitiva, es van començar a dissociar, no?, el llenguatge verbal i la música. Però encara guardem, jo crec, molt. Un nen quan neix, un bebè, és molt músic, ell el mou. De vegades tenen pocs mesos i tens la música posada i ballen i dius, ostres, és que ni un adult ho faria amb tanta gràcia, no? I trobo que això et marca molt. Jo quan vam tenir el Marc, vaig adonar-me de tot això molt. I jo mateix em vaig tornar també més com un animal, no? També el desenvolupar emocionalment estem parlant ara el que és el carinyo per un nen petit és algo molt íntim, és gairebé com tancar un bucle amb tu mateix. I això m'ha marcat els últims anys, clar. També ha coincidit que he fet moltes òperes amb llibrets extraordinaris de grans escriptors. Llavors, hòstia, això m'ha obligat a mi també a pujar d'alguna manera el que jo em demano de mi mateix, no? Perquè en el fons la qüestió està en què et demanes tu de tu mateix. Jo tinc un, en aquest sentit, diguéssim, la realitat general d'anys m'ajuda una mica a formalitzar aquest pensament. És a dir, l'espai-temps. Ara, avui en dia, després d'anys, en sabem que el temps i l'espai, de fet, estan vinculats. No és el mateix, l'espai tenim tres dimensions, i en el temps n'hi ha una. En la del temps no hi podem escapar, el temps és com un... Etienne Klein diu, és com una presó a rodes, amb rodes, en una via. Només hi ha una direcció. No podem assumir energies que em faci escapar del temps que vivim. Però l'espai sí, som lliures, d'alguna manera, no? Però la massa i l'energia, és a dir, la matèria o l'energia, corba aquest espai-temps, el rebrega, no? D'alguna manera. Jo penso el mateix amb l'espai-temps musical, és a dir, els compositors el que, en el fons, provoquem és que, diguéssim, el temps o la temporalitat psicològica de l'oient o del músic es queda deformada per la vivència de la peça, no? Llavors la meva idea és, en lloc de concebre aquest espai-temps, que diguéssim és la durada de l'obra, junt potser amb un cert espai acústic, els colors, la projecció del so, això també forma part de l'obra, en lloc de pensar-lo d'una manera cronològica, regular i dintre d'aquí afegir, diguéssim, la matèria, com podria ser escriure 4x4 compassos regulars i afegir-hi ritmes a dintre, jo penso al revés. Tenim energia, tenim matèria, és a dir, el que tu escrius, ja poden ser sorolls, energia, sons, el que sigui, veus... aquesta energia et rebregarà, de fet, aquest temps, i que és el que passa, tu perceps una energia, una vibració de l'aire, que és la música, i aquesta música et fa viure experiències que, de fet, deformen la teva temporalitat psíquica, no? I això és el que m'interessa per concebre l'obra. I d'aquí ve la idea de polifonia, també. Les masses poden estar distribuïdes de manera inestable, no? Justament, dissimètrica. I aquesta distribució dissimètrica de masses, doncs, en el temps de l'obra, evidentment, cronològic, en els colors, en els xocs de masses orquestrals, per exemple, aguts, greus, simples, molt sinusoïdals o molt complexos, propers al soroll, doncs tot això el que et permet al final és construir una realitat com la que vivim aquí, la Terra, la massa de la Terra, deforma l'espai-temps i fa que nosaltres sentim el nostre pes. Però el nostre pes no és cap força que ens estigui traient, és el terra que ens està apretant cap amunt, de forma accelerada, a més, constantment accelerada. És a dir, per què? Perquè els àtoms que conformen la matèria lluiten contra aquest propi pou gravitatori que crea la pròpia matèria i, en el fons, estan accelerant. És increïble veure-ho així, no? Però és la realitat. Llavors, per mi això és ontològic. Jo no puc anar pel carrer sense pensar que el terra m'està espitxant cap a dalt. Perquè per mi llavors és no entendre què és la natura, no? I bé, aquí hi ha una mica la idea que compondre, evidentment no té res a veure amb fer ciència, però també és una búsqueda de qüestions elementals, de què som, què és això, per què hi ha alguna cosa en lloc de no res, no? Què és el que ens fa ser humans o vius o per què som diferents d'altres animals, els humans? Tot això és una recerca, doncs, que nosaltres podem expressar de manera evidentment poètica, no denotem res, i la ciència ho busca de manera, diguéssim, denotativa, de manera absolutament, diguéssim, racional. Però a mi m'apassiona igualment una cosa i l'altra. No puc entendre una cosa sense l'altra. Per mi són les dues cares de la totalitat, no? I trobo de vegades fins i tot més poètica la ciència que cert art. Vull dir que no necessàriament tot l'art ha de ser més poètic. La mateixa trobada d'Einstein, el seu pensament més feliç, va ser el principi d'equivalència. Quan una persona cau en caiguda lliure no sent el seu propi pes. Ostres, això li va donar la idea de que potser El pes no és una cosa que portem en nosaltres, no és una força d'atracció permanent. Tu estàs caminant per un terra, hi ha un forat, un sot, tu caus i deixes de sentir el pes. Per tant, no és algo que portis en tu. És que estàs caient en un pou, estem caient. La idea, per exemple, de que els humans estem caient permanentment, la trobo molt poètica. I que gràcies al terra se'ns està sostinguent. Ostres, això em dona idees per desenvolupar obres musicals. Ja la que estic fent ara, Inkscape, és una obra molt gran per uns 100 músics, amb electrònic, en viu, tot, músics distribuïts per tota la sala de concert, i aquesta primera secció, que per mi és, simbolitza una mica la vida conscient humana en aquest pou lleugerament, és molt lleu, la gravitació a la Terra, però que ens està espitxant cap a dalt, ho tradueixo amb un gran glissando d'orquestra permanent, molt suau, molt piano, i amb un grup de solistes centrals que de fet sorgeixen. Una mica és el pensament, però a la vegada és aquesta resistència nostra a caure, no? I de la terra, evidentment, a caure al seu propi pou. Sí, podria dir que l'art, no només el que fem els músics, però també l'art plàstic, l'arquitectura, la literatura, la poesia, és sí, com un accelerador, com una enzima que de fet reactiva la nostra percepció interior i exterior, la nostra sensitivitat. És a dir, hi ha estudis científics que diuen que algo que caracteritza l'evolució de la vida a la Terra, des dels éssers més primitius, les cèl·lules procariotes fa 3.000 milions d'anys fins ara, és el creixement exponencial de la sensitivitat envers el medi. És a dir, cada cop som més sensitius. Les mans humanes, per exemple, es considera l'òrgan viu amb més sensitivitat, pràcticament amb un moviment més complex de tots els animals. No, no es pot comparar amb el que hi havia fa 1.000 milions d'anys, posem, que eren cèl·lules. I per tant, jo crec que l'art, en un món tan mecanitzat, tan burocratitzat, amb una vida absolutament tan mediocre molt sovint, ens espitxa la societat a viure de manera molt, molt grisa. Jo crec que l'art avui en dia ha d'exercir com a element de sensitivització, sí, com a enzima que provoca reaccions en cadena al nostre cervell, no? A nivell profund, a nivell de reflexió interna, fins i tot de poesia. La poesia és bonica, és una reflexió sobre la nostra pròpia existència. I jo trobo que l'art doncs, fa això, però la ciència també, evidentment. D'una altra manera, la qüestió de sensitivitat és algo que fa anys que em demano. Jo crec que el que busco és eixamplar molt el llenguatge musical amb el que em moc. Jo en les últimes obres tinc des d'acords triàdics, realment, fins i tot amb alguna lleugera funcionalitat harmònica, fins a soroll absolut. Vull dir, a mi m'agrada també treballar amb la deformació de l'espectre sonor. Això és l'electrònica que m'ha influït molt a treballar tant a l'IRCAM, doncs acabes sentint soroll, acabes sentint l'espectre, l'acabes gairebé veient com es deforma, no?, quan escrius, i també fer electrònica. Penso en l'espectromorfologia, per exemple, és la ciència que estudia les formes que pot prendre un espectre en el temps, és a dir, amb la dinàmica, ajunta les dues dimensions, color i dinàmica, això finalment és la música, no? I jo en aquest sentit intento desenvolupar un llenguatge que abarqui el màxim possible, perquè de vegades un tríada no el pots aconseguir, l'efecte que causa en l'oient no el tindràs amb cap altre tipus d'harmonia ni de so, no? Porta records doncs, de música que hem escoltat, triàdica, evidentment, que és la música més, diguéssim, amb un espectre més senzill, records d'infància, potser, records d'altres músiques, de músiques també més populars. Tot això has de jugar-hi si vols realment tenir un gran espectre, una gran paleta sonora, no? I fins llavors jo no em vull negar de cap manera a explorar els límits. Per tant, en moltes obres també exploro deformacions absolutes, el caos, el que és una entropia molt alta. A mi en general m'agrada treballar amb ambients musicals, és a dir, amb, diguéssim, amb camps musicals molt antròpics. És un gust meu, molt antròpics, vull dir, amb moltes possibilitats diferents, amb força caos intern, que demanen molt ordre a la vegada, que demanen molta atenció, cuidar molt allò. No he tant dit mai jo, per exemple, com a col·legues meus fantàstics que tenim, per exemple, ja a nivell clàssic a Chelsea, obres amb una sola nota, les obres d'orquestra, quatre peces d'or. A mi no m'ha atret això tant mai. Més aviat, el meu parcours ha consistit en anar polint, en anar traient. I ara jo crec que faig una música força més essencial del que podia fer al principi, perquè la idea ha estat anar traient més que anar afegint. Vaig començar amb un caos absolut i no sé, jo de vegades ho recomano molts dels meus alumnes, poseu, teniu 20 anys, 25 anys, és el moment de donar-ho tot, de tenir 10.000 idees en una pàgina, no? Si ja tindreu temps d'anar component, de fet component, en el fons significa anar relacionant, fent interaccionar idees, aspectes. És un gran plaer, però això també s'ha d'anar treballant. No es veu al principi. Al principi més un tendeix a veure les coses d'una manera molt unívoca, molt això ha de ser així, això és així, però... I això com es relaciona amb l'obra? Això a poc a poc, l'experiència també, el fet de l'escolta interna es va enriquint. I això és el compondre, no? D'alguna manera, compondre és relacionar de manera rica i productiva diverses parts, no? Componere, em sembla que ve d'aquí, no? Posar junt, no? Però d'una manera, diguem, significativa. I d'aquí la idea de la complexitat. Jo no vull... És a dir, la complexitat per mi, en el fons, és la més bella de les simplicitats, diguem. No és una idea en si de caos, de densitat extrema. Precisament quan es parla de complexitat es parla d'estructura. I perquè hi hagi estructura hi ha d'haver certs aspectes clars, d'alguna manera. No? Per tant, ara, amb una simplicitat absoluta, no tens tampoc l'energia doncs, que porta... Doncs, és a dir, és un equilibri. Jo crec que ens movem sempre en una fina línia d'equilibri, cada autor, i cada un té el seu. Jo, per exemple, per la meva manera de ser, necessito aquesta entropia bastant forta per poder trobar-hi plaer, perquè l'obra em demani molt. Jo necessito que em demani l'obra. És com un fill molt exigent, no? I de vegades no ho veig clar, sóc negatiu i estripo algunes pàgines, però sense aquesta energia no... I bé, això es crea doncs, en diverses capes, amb sentiments, sensacions. Algunes obres les comences amb una sola idea, molt senzilla, d'una secció molt concreta, i altres, més aviat, a vol d'ocell, vas cada cop anant més avall fins al detall. És a dir, el sentiment de la forma no és homogeni, però el que puc dir és que és permanent en cada obra. Per mi, és el més vital de tot és el sentiment de la forma. El sentiment, vull dir, després d'haver-la escoltat, que el públic o que l'oient, el músic, pugui percebre una forma expressiva, a més. No m'agraden les formes massa simètriques o massa banals o formes que avui en dia s'utilitzen molt de juxtaposició d'elements, és a dir, són seqüencials, diguem. A mi la forma em va molt, una forma més aviat dialèctica, estructural, progressiva. Per mi, un joc entre el que seria un temps lineal i un temps circular, no? Però un joc que creï, diguéssim, algo bastant únic, irrepetible, no? Finalment, sí que és un temps lineal, en el fons, perquè un temps circular donaria bucles ad infinitum, no? I forma expressiva em refereixo, pues, a històricament hem tingut la forma sonata, per exemple, com a potser el clímax del que és l'expressió en forma en música, no? De totes les cultures, vull dir, la forma sonata és a dir, barreja el que és també la variació, des de, potser no en el primer Haydn, però l'últim Haydn, Mozart i després ja Schubert, Beethoven, la variació constant està en la sonata. Quan es reexposen, no es reexposa literalment, sempre hi ha una variació. El pont cap a la part B de la sonata és diferent, evidentment per condicionants tonals, però i tot això a mi m'interessa. Aquí trobo també polifonia, perquè estàs jugant, evidentment, en moments separats en el temps, però que la memòria reté i els està comparant. Quan tu sents una reexposició variada d'una sonata, està friccionant, està entrant en ficció amb allò que esperaries que fos, que seria lo literal. Dius, hòstia, això ja ho he sentit, ara... Ah, ah, però no repeteix així, no? I precisament aquesta fricció és el que per mi és el meu motor més important en creació musical. tot i que quan era molt jove no repetia absolutament ni un sol motiu. Jo era el paradigma de l'època, jo ja no sóc de la generació d'Armstadt, però el paradigma de no repetir, de tal, tot això fa neoclàssic. Però, no sé, vaig descobrir la música simfònica, em vaig interessar a partir de 2004, més o menys, estudiant Mahler, per exemple, que és un dels meus fetitxes més potents, te n'adones que amb dos o tres motius, en una gran sonata de 20 minuts, una sinfonia, un moviment sonata, el primer moviment, amb tres o quatre motius te'l fa tot, i aquests mateixos motius estan en situacions absolutament dispars de tractament, d'emocionals, i aquestes friccions que fa que percebis un motiu en un moment heroic, un motiu en un moment depriment, un motiu en un moment anhelant, el mateix, és el que, hòstia, fa desenvolupar la forma musical fins a extrems. Això ve del leitmotiv de Wagner, clar, ve l'escola germànica, d'alguna manera, la música germànica és, la porto molt, molt a dins, m'agrada molt, em torna boig, vaja, literalment, no? És de músiques potser més repetitives, que es basen més en la contemplació d'un objecte des de lluny. Clar, jo no és la meva manera de ser, no? Jo sóc així, jo trobo que tot compositor, tot artista, el més important és que es reconegui qui és ell mateix, d'alguna manera. Es guardi parcel·les privades, potser per treballar més tard, sempre està bé també mantenir una mica un diàleg misteriós amb un mateix, però que s'identifiqui bé amb el que sigui sincer, no? Que dius, mira, jo és que sóc això, ara, potser una part de mi que d'aquí un temps serà diferent, no? També disfruto molt anant cap a ambients que no conec i que em porten cap a, per exemple, ara el treball amb orquestres barroques, no? A Freiburg, ara he fet dues obres, ara tinc una obra en Concerto Köln, que faig amb Music Fabric també. Ostres, això em porta a explorar una part de mi que mai se m'hagués acudit amb instruments moderns, no? I m'obliga, doncs, a escriure d'altres maneres, a treballar potser més el concepte de ressonància, d'harmònics vibrants. Aquests instruments no estan pensats per la pressió absoluta, la saturació o l'inflament total. Això és l'instrument postromàntic, més aviat, no? Segle XX, diguem. Però els barrocs és més una idea d'atac, de vibració, de simpatia, el pack, l'aire en una orquestra barroca es mou igual que en una orquestra romàntica o una orquestra actual, fins i tot més, perquè l'impacte d'arc, les cordes de tripa, per exemple, fan que l'aire es mogui d'una altra manera, no? I pensar en això et porta a escriure una altra música també, no? Amb la veu tinc una relació molt, molt especial, perquè havia cantat molt en cors, quan era jove, tenor i tal, ja, no, de nen una mica, però no tant, o el cor jove a l'Orfeu Català, i havíem fet molts oratoris aquella època. Conxita García, doncs, muntava l'any d'Otges Requiem de Brahms, el Requiem de Mozart, la Magnificat de Bach, Vivaldis, bueno, era... I tot allò, vulguis que no, em va, no sé, em va formatar una mica el sentiment de lirisme, de que per res té a veure potser amb el que... Però trobo que avui en dia jo trobo falta, i per això la meva proposta vocal és molt específica, una nova sensitivitat per la veu en la música d'avui. En general, la veu està tractada molt com si fos un instrument llunyà, abstracte, com un objecte. Però és que la veu no és un objecte, la veu és la persona, no? I jo crec que aquesta sensitivitat que cal per tractar amb una persona, amb un cos humà, cal també per compondre per la veu. Per exemple, i també depèn del tipus de projecte. A mi m'agrada molt explorar des d'un llenguatge molt gutural, que vaig començar a explorar el 2002 amb Paul Celan, la poesia de Paul Celan sobre l'Holocaust, el límit. Això em va dur a explorar llenguatges vocals que allà a l'Ircambos vaig gravar amb micros de proximitat, fins a quan et demanen una òpera amb cantants d'òpera, allà t'has de ficar a escriure per la veu cantada. Vull dir, no hi ha... És a dir, també els hi demano coses amb aire, de vegades i tal, però ells tenen un gran aparell per moure l'aire de la sala, que són sales de vegades immenses. Llavors m'he ficat els últims anys també en repensar tot el meu món melòdic, el meu món, diguéssim, d'energies vocals, de relació entre el text i la línia. Per mi és gairebé algo mental, evidentment emocional, però La línia i el text han de fer una pasta. Per mi cal una nova reencarnació, diguéssim, del personatge vocal, d'alguna manera, en l'òpera. Això ho tenim en tots els grans compositors d'òpera. Però sí que és veritat que ens hem anat allunyant d'això, potser de manera també de vegades positiva, és a dir, una deconstrucció del personatge, un allunyament, una desnaturalització de la veu. Jo això també ho he practicat d'alguna manera i està aquí, pensem fins i tot en un Feldman, el Naida, és una obra fabulosa, la veu allà, els aguts gairebé, bé, és una expressió, però no sé, en tot cas el meu sentiment actual és que jo vull tornar a explorar la veu en tota la seva amplitud. És el mateix que amb els instruments, des d'un tríada fins al soroll més absolut, des d'un sinus fins a un caos. Jo també amb la veu crec que hi ha tot un món amplíssim per explorar, amb una nova, potser, per això et deia que sóc mediterrani, jo tinc un pensament molt melòdic, en el fons. A mi el que em mou la meva vida és el lirisme, d'alguna manera. Jo què sé, quan estic doncs, amb la meva parella, amb el meu fill, tot ho podria entendre al final com un lirisme, com una... No vull dir una melodia, perquè en el fons tampoc són melodies, diguéssim, per lo que tothom entén com a melodia, però una energia, un trasbàs d'energia, potser és aquesta la idea. Un trasbassament d'energia que sigui fisiològicament, diguéssim, significatiu pel cos, no? I això amb la veu hi ha molt a fer. Jo ja et dic, he fet ara... Porto 5 obres dramàtiques, 3 òperes, clarament òperes, i 2 obres teatre musical, i cada una aprenc, vull dir, estic treballant amb això, no considero que acabi mai. Ara tinc un projecte molt gran també ara amb el Calixto Vieito, Händel Klaus, sobre l'Holocaust, de fet, és una obra que s'estrenarà el 19, i m'estic ja plantejant com haurà de ser l'escriptura vocal d'aquesta obra, també, evidentment, en relació al text, però sobretot també en relació al tema, no? Jo crec també en moltes veus, però en el fons és la teva, la que emergeix, però com el compositor, segons com, també és una mica un camaleó, sobretot quan ets compositor d'òpera. Has de saber-te canviar de color d'alguna manera. Jo he arribat amb llibrets, per exemple, de Marin Diai i de Händel Klaus, també he arribat a caure amb llàgrimes escrivint, però no per sensibleria, evidentment, sinó perquè fusiones tant amb els personatges que acabes sent ells, no? I clar, segons el que l'escriptor transmeti, et poden trencar de dins, et poden fer sentir sentiments que no emergeixen, sinó de culpabilitat, per exemple, de sentiments que bueno, potser al despatx del psicòleg poden emergir, però... I per això et dic que és molt dur escriure òpera a fons, és un filtre, tu et filtres a través de tot un món psicològic que pot ser molt dur, no? I també, llavors, hi ha aquí la gran discussió, per exemple, un país com França, que és on jo dono classes, treballo i tal, en general hi ha una, diguéssim, no una escola, però una tendència a tractar llibrets, els llibrets d'òpera, d'una manera més lineal, d'una manera més transparent, és a dir, com allò, aquella frase la pots expressar en música de la manera més natural, diguem. El francès és una llengua molt sil·làbica, molt sil·labitzadora, amb molts accents a l'última síl·laba, per exemple, ta 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 ta. Tot això el que fa és un cant molt accentuat cap al final, que bueno, té la seva bellesa, la seva particularitat. Jo potser em sento identificat amb una, diguéssim, un tipus de fer on el compositor, de fet, dialoga amb el llibret, amb el personatge. No sempre necessàriament has de seguir-li la veta de manera lineal, en paral·lel, sinó que de vegada pots dialogar amb el personatge, pots fer-li cantar una frase de tal manera que contrasti tremendament amb el que està expressant. O això per mi és diguéssim, una altra dimensió psíquica, no? del personatge. I això ho trobo més potser en òpera alemanya, o l'anglesa potser no tant, però potser també, però sobretot òpera alemanya, no? Té aquesta segona dimensió i trobo que el compositor llavors és quan pot realment forçar les coses, crear la ironia més tremenda, a la vegada que la profunditat més... És a dir, pot fer sentir que el cantant que està encarnant un personatge és realment de carn i ossos, no? Això en postes en escenes com les que està fent ara el Calixto Vieito, t'ho fan sentir a flor de pell, no? És un descarnament de la persona hòstia, doncs que és com si a tu mateix com a públic t'estiguessin obrint les entranyes, no? I això m'ha marcat últimament. Vaig fer Wilde amb ell i el Händel Klaus a Schwetzingen i veure també la teva música que has estat treballant durant un any amb un llibret que has assumit fins a l'última síl·laba i després veure-la en escena dirigida també amb una intenció que va en un sentit profund de la recerca de la humanitat, de la persona humana, en les seves contradiccions, precisament. Tenim una part molt cruel i una part molt altruista, no? Aquesta cosa que fricciona, que potser és característica de la nostra època, perquè saps que els gens, això els científics diuen, els nostres gens estan preparats per viure en tribus de 100 a 200 persones, no per viure en ciutats de milions. Per tant, actualment no tenim un corpus genètic adaptat a la complexitat de la societat actual. Llavors, bé, això ho explorem en l'òpera. Per què hi ha assassins? Per què hi ha gent que s'exclou de la societat i ho pateixen? Per què hi ha gent que realment és d'una crueltat extrema i no té cap empatia cap als altres? Clar, tot això són temes que ens trenquen. I bé, en l'òpera actual es tracten sense cap mena de por i trobo que s'han de tractar també. I com la música, sent de lo més sensible possible, pot arribar a tractar aquests temes tan absoluts, tan tremendos, no? Hòstia, aquí hi ha algú molt interessant, molt que bé, només finalment no es pot verbalitzar tampoc. La música ja parlarà per ella, no?